L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
El malestar de la comunitat educativa ha protagonitzat el debat polític aquesta setmana al Parlament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat amb dents i ungles el pla pilot del govern per enviar Mossos d'Esquadra a les escoles i als instituts per fer tasques de prevenció i millorar la convivència. La majoria dels partits de l'oposició li han demanat que retiri el polèmic pla. Tot plegat ha coincidit amb l'anunci d'una nova tongada de vagues fins a finals de curs convocades pels sindicats majoritaris a l'educació, que demanen reprendre les negociacions amb el govern per aconseguir millores salarials. Avui entrevistarem també el president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández. Benvinguts a l'Hemicicle. El govern manté el pols amb els sindicats majoritaris de l'ensenyament i no té previst modificar l'acord que va signar amb Comissions Obreres i la UGT. El president Salvador Illa també ha defensat al Parlament el polèmic pla de posar Mossos a centres educatius i ha deixat clar que és només una prova pilot que serà totalment voluntària.
No és una política decidida, no és una política que s'estengui tot el país, veurem com va, si és que hi ha gent que ho vol posar en pràctica. I si la gent no ho vol fer, si cap centre educatiu ho vol posar en pràctica, doncs no es posarà en pràctica, miri que senzill. Quina pretenen aprovar-ho? És a demanda.
El gruix de l'oposició ha aprofitat per sucar pa en la crisi educativa. Junts per Catalunya ha demanat al president Illa que comparegui al Parlament per donar-ne explicacions. Gairebé tot l'arc parlamentari, inclosos els socis d'investidura, li han reclamat que retiri el pla pilot dels Mossos. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, Jèssica Albiach, dels Comuns i Pilar Castillejo, de la CUP.
Lluny de resoldre les necessitats dels docents, decideix posar Mossos de paisà a les aules. És un despropòsit.
A les escoles hi ha d'haver més mestres i llibres i no policies i porres.
Aquests centres no necessiten policies. El que necessiten són psicòlegs, educadors socials. Estan assumint un marc mental i una manera de fer que és pròpia de l'extrema dreta.
Només Vox i el Partit Popular, amb algun matís, veuen amb bons ulls la presència de Mossos a les escoles. Al Parlament també hi ha hagut rebombori aquesta setmana per unes amenaces racistes del diputat de Vox, Alberto Terrades, contra la diputada d'Esquerra Republicana, Najat Driouech.
Musulmán el que no vote. Si al escucharlo, la señora Najat, de Esquerra Republicana, decide no votar, pues oiga, no pasa nada, que no vote. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento.
La mesa del Parlament ja ha engegat els tràmits per emprendre accions legals i sancionar el diputat de Vox, tot i les seves disculpes posteriors i que també ha sol·licitat retirar les paraules del diari de sessions.
Crec que personalitzar, en aquest cas, doncs, ha estat un error.
La diputada d'Esquerra, que ha rebut l'atac, ha demanat que no es tornin a viure situacions com aquesta.
Nosaltres aquí venim a contrastar idees polítiques i no a personalitzar l'atac en contra de cap company i companya.
El Parlament podria sancionar el diputat de Vox amb una multa de 612.000 euros per les seves amenaces racistes.
Té la paraula
Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya.
Benvingut al programa L'Hemicicle. Vostè està a favor o en contra que hi hagi agents dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per fer feines de prevenció i millorar la convivència?
Jo crec que depèn de com es reguli i depèn de quins casos i depèn de quina casuística i, per tant, respondre taxativament sí o no amb una qüestió d'aquestes característiques, primer s'ha de veure exactament per fer què. El que no podem convertir les escoles és una mena de Gran Hermano, el que no podem convertir les escoles tampoc és un espai d'impunitat, per tant, això s'ha de regular bé i s'ha d'analitzar bé.
I en quins casos vostè estaria a favor de la presència dels Mossos?
Li dic amb tota franquesa, no em correspon a mi regular això. Li correspon al govern i que nosaltres ho analitzem. No és una proposta que efectivament el Partit Popular hagi fet prèviament, per tant, jo no sóc expert en la matèria i evidentment doncs s'ha de regular d'alguna manera després d'una proposta del govern.
Seria millor incrementar, per exemple, la presència doncs, d'educadors socials, mediadors, psicòlegs a les escoles, que no pas agents policials?
És que, anem a veure, exactament per fer què? Per fer què? Miri, jo tinc una cosa molt clara. El sistema educatiu català és un sistema que cada any té algunes de les pitjors dades de qualitat educativa d'Espanya i de tota Europa, segons els informes PILS, PISA i informes de l'OCDE. Això té a veure amb la qualitat de l'ensenyament i la cultura de l'esforç. I estem tot el dia parlant de coses que no van a l'arrel del problema de la qualitat de l'ensenyament. Que si pedagogs, que si psicòlegs, no. La qüestió és, no es pot passar de curs suspenent tres assignatures. El professor ha de tenir autoritat a l'aula que se li ha robat en les darreres dècades, convertint-lo pràcticament en un enemic de l'alumne. Si aquestes coses es fessin bé, ja li puc assegurar jo que no necessitaríem pedagogs ni educadors per allà voltant.
Vostè creu que s'ha de donar preferència als ciutadans espanyols davant la població estrangera a l'hora d'accedir a recursos públics o a les ajudes socials?
No, i afortunadament els acords que ha signat el Partit Popular a Extremadura i Aragó, tot i que és veritat que en l'epígraf posa prioritat nacional, en realitat, analitzant el que diu, no el que es diu que diu, el que diu textualment l'acord, parla d'arrelament i no de nacionalitat. I l'arrelament és un concepte perfectament legal, constitucional, que es fa servir a tota Europa, i la prova fefaent del que li estic dient és que els partits d'esquerres a tota Espanya, que van dir en un primer moment que portarien això al Constitucional, quan van veure el redactat de debò, doncs es van adonar que no tenen cap tipus de possibilitat, perquè una cosa és el que deia el programa electoral de Vox i una altra cosa és el que diu l'acord que han signat a nosaltres.
Públicament, però, Vox fa una interpretació diferent d'aquest concepte de prioritat nacional.
Jo el que demano a la gent és que llegeixi l'acord. És tan clar i tan rotund que les interpretacions que faci cadascú ja és cosa seva. L'acord parla d'arrelament, és la paraula que es fa servir, és a dir, els ajuts no poden anar en funció d'on has nascut. Això en una societat occidental no és normal.
Hi ha dirigents de Vox, però, que sí que defensen el concepte de prioritat nacional entès com els ajuts en funció de la nacionalitat. Creu que Vox és un partit racista en aquest sentit?
És que jo el que tinc molt clar és que estem en una societat plural i de la mateixa manera que a mi no m'agraden algunes coses que diu la CUP que semblen, o els comuns, o fins i tot el Partit Socialista en política d'habitatge, que és una política comunista directament, doncs hi ha coses que no m'agraden del que diu Vox, però jo no em dedico a la vida a fer cordons sanitaris ni a Vox, ni a Aliança Catalana, ni a la CUP, ni als comuns, ni a ningú. Quan un està convençut de les seves idees, les debat democràticament sense faltar el respecte. És el que he fet tota la meva trajectòria política i és el que faré sempre.
Aquesta setmana Junts ha votat al Congrés dels Diputats al costat del PP i de Vox en contra del decret que prorrogava els lloguers i en contra també de la proposta de crear el Consorci d'Inversions que demanava Esquerra i els socialistes. Aquí al Parlament també veiem certes coincidències, sobretot en política econòmica i en política fiscal. Creu que seria més fàcil que el PP pogués acabar pactant amb Junts que no pas, per exemple, amb el PSC?
Bé, és que jo tinc una cosa molt clara. A l'hora de la veritat, Junts sosté Pedro Sánchez. Pot votar puntualment amb el Partit Popular i jo sí, hi ha propostes sobre allargar la vida útil de les nuclears, sobre baixar un determinat impost o sobre intentar limitar aquesta política gairebé comunista d'habitatge de les esquerres a Catalunya i a la resta d'Espanya, doncs aquests acords benvinguts siguin. Però torno a insistir, Junts va votar la investidura de Sánchez i en la seva mà ha estat durant tota la legislatura la continuïtat o no de Sánchez i ells han deixat clar que mai se sumarien amb una moció de censura a favor del Partit Popular. Per tant, és un debat que no està damunt de la taula perquè Junts ha decidit que no està damunt de la taula.
Justament aquesta setmana ha fet 30 anys de l'anomenat pacte del Majestic entre el Partit Popular i l'antiga Convergència i Unió, que va permetre, recordem, la investidura de José María Aznar. Veu del tot impossible tornar a reeditar d'aquí a un temps un pacte d'aquestes característiques, o almenys asseure's a negociar coses amb Junts?
Com li deia fa un moment, coincidim en votacions sobre temes econòmics o sobre energètic, etc. Jo només plantejo una diferència fonamental. Sense idealitzar cap força política, la Convergència Democràtica i Convergència i Unió d'aquella època, un, no portaven la independència en el seu programa electoral, dos, no sostenien que tota la gent que no pensem com ells som colons, nyordos i aquestes coses que ens han dit durant els darrers anys, i tres, no van participar en un cop d'estat, que és el que es va viure a Catalunya. Per tant, aquí qui hauria de rectificar El Partit Popular està exactament al mateix lloc que estava l'any 96. O sigui, la seva concepció de l'estat autonòmic, de l'Espanya constitucional, és la mateixa. Qui va decidir anar al món antisistema amb els copaires va ser l'antiga Convergència, Junts. Per tant, és que, evidentment, el Partit Popular, amb un Junts que té inspiració copaire, és evident que impossible.
A Madrid hi han marxat altres judicis, com el cas de les mascaretes, en què l'empresari Víctor de Aldama ha intentat, sense aportar proves, implicar Pedro Sánchez en un suposat finançament irregular del PSOE. Vostè dona credibilitat a aquestes acusacions?
Això ho haurà de decidir la justícia, no jo. El que sí que puc avançar és que el grupet que va impulsar Pedro Sánchez a la Secretaria General del PSOE i després a la presidència del Govern d'Espanya, Ábalos, Koldo, Cerdán, Salazar i companyia, és absolutament torrentiano. Jo no he vist gent més quinqui a la meva vida. Això sí que li puc dir. Si són després delinqüents o no, ho haurà de decidir la justícia. Però déu-n'hi-do les companyies del senyor Sánchez i del senyor Illa, perquè s'ha demostrat, la justícia decidirà fins a quin punt, però que el senyor Illa també tenia una relació personal molt estreta amb Salazar, amb Koldo, Ábalos i companyia. Déu-n'hi-do quina colla.
Creu que el president Illa pot quedar involucrat judicialment en aquest cas?
Ho haurà de decidir la justícia, però jo crec que des del punt de vista polític la responsabilitat política no és estrictament la responsabilitat judicial. Aquesta l'ha de dirimir el tribunal. Però la política, és a dir, el fet que el senyor Illa decidís que els mitjancers del seu ministeri fossin Koldo, Ábalos, Cerdán i companyia, com a mínim, ara que s'ha vist el que han fet, responsabilitat política, algun tipus de responsabilitat política, o com a mínim demanar disculpes a la ciutadania, hauria d'haver fet. No ho ha fet encara.
Aquests dies també hi ha en marxa el judici del cas Kitchen, la suposada trama de la cúpula del Ministeri de l'Interior sota el govern de Mariano Rajoy per evitar que l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, filtrés tot el que sabia del cas Gürtel. Vostè nega rotundament que existís aquesta trama?
Què he dit abans, tant dels casos del Partit Socialista com del cas de Pujol? Respecte escrupolós a la justícia. Doncs el mateix que aplico pels meus adversaris polítics ho aplico pel meu partit.
Si li sembla bé, ens endinsem ara en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Amb quin diputat o diputada que no sigui del PP podria compartir una sobretaula distesa?
Jo tinc molt bona relació amb tothom, però mira, escolliré un nom que sorprendrà algú, Dalmases. Sí, tinc bona relació amb ell.
Què volia ser de gran, quan era petit?
Polític. Ja sé que això sembla increïble, però ja des de molt jovenet volia ser polític.
I d'on li ve aquesta vocació de tan petit per la política?
Encara em sorprèn, perquè quan jo era nen el meu pare era camioner d'obra i la meva mare era allò que es deia sus labores en el seu moment, ens cuidava els fills.
Sap cuinar?
Poc i malament.
Odia alguna cosa?
La intolerància i la hipocresia.
És cert que toca l'harmònica i la flauta?
Sí, és cert. I no ho faig pas malament del tot.
Ho fa en públic o a casa?
Bueno, depèn de les condicions, m'atreviria a fer un públic. Vaig cantar un dia al Parlament, o sigui que tot és possible.
Té alguna preferència per algun estil musical?
Bé, m'agrada molt el grunge dels anys 90 i començaments dels 2000 i també el pop britànic dels 80 i mitjans dels 90.
Col·lecciona alguna cosa?
Doncs llibres, discos i pel·lícules.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
Que les meves filles fossin felices. Per mi és el més important de la meva vida.
Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya, diputat també al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
Moltíssimes gràcies. Un plaer, com sempre.
Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @l-hemicicle.